Catalunya Ràdio, aquesta és l'Hora de Converses, un programa de converses dirigit i presentat per Jordi García Soler, amb producció i documentació de Montserrat Rossell i avui direcció tècnica de Mariví Pérez. Conversa és l'acció de conversar. Conversar és entretenir-se enraonant dues persones o més. Avui a Converses, Jordi García Soler enraona amb Josep Pernau. Josep Pernau i Riu és un dels periodistes catalans més veterans i reconeguts de la professió. Com ell diu, ha viscut la història gran a través de mil històries petites, mestre de diverses generacions de periodistes i considerat un dels referents del periodisme ètic i compromès amb el país, va néixer a Lleida el 26 de desembre de 1930. El 1952 va ingressar a la recent inaugurada Escola Oficial de Periodisme de Barcelona. Abans, però, havia estudiat magisteri i exercit de mestre 2 anys en una escola de Sant Quirze de Durro, a la Vall de Boí. Amb més de 50 anys de carrera a l'esquena, ha estat redactor del Correo Català, redactor en cap del Teleexpress, subdirector del Diario Femenino i director del diari de Barcelona Destino i Mundo Diario. El 1980 va entrar al Periódico de Catalunya, on va treballar fins als 71 anys, quan es va jubilar. En aquest rotatiu hi podem llegir diàriament la seva columna Opus Mei, que escriu des de fa 25 anys. A banda de treballar a la primera línia de la premsa, el periodista lleidatà va ser un dels fundadors del Grup Democràtic de Periodistes l'any 1966, president de l'antiga Associació de la Premsa de Barcelona durant la transició, degà del Col·legi de Periodistes durant el període 1991-97, en què es va aprovar el Codi Deontològic el primer de la professió a l'Estat espanyol, i en l'actualitat està al capdavant de la Fundació i el Consell de la Informació de Catalunya. Josep Pernau, que ha jugat un paper clau en la democratització del periodisme català, ha estat guardonat, entre altres, amb el Premi Josep Maria Lladó a la llibertat d'expressió i el Premi Internacional Manuel Vázquez Montalbán en la categoria de periodisme cultural i polític, en reconeixement a la seva extensa trajectòria. D'Arbeca a l'Opus Mei. Aquest és el títol de les seves memòries, publicades per La Campana. Un autèntic repàs a la història del periodisme català de les últimes 4 dècades.
Bona tarda, Josep.
Bona tarda.
Josep Pernau, mestre de periodistes, mestre per molts, per mi en concret.
Això de mestre vol dir que soc vell.
No. Ja ho eres quan eres molt més jove del que jo ho soc, quan jo et vaig conèixer. Ja ho eres. Jo t'ho he dit moltes vegades en privat i em plau dir-ho avui, repetir-ho en públic. El poc periodisme que sé l'he après fonamentalment de tu. I el teu comportament professional i ètic m'ha estat sempre, i més encara, un referent permanent en la professió.
Molt gràcies.
Però, a part d'elogis, com està la professió periodística en aquests moments?
Home, la professió periodística està, una part, està sota unes condicions de precarietat molt dures, i l'altra s'han alliberat ja, potser, però potser li ha costat molt, és la veritat. I en casos de persones que entren en un mitjà doncs, a fer mèrits, per dir-ho d'alguna manera, i al cap de 10 anys encara estan fent mèrits, no?
Encara són becaris.
Sí.
Becaris que no fan pròpiament...
No gaudeixen
no gaudeixen de cap beca.
Fan la mateixa feina que el company que està ben situat. Ben situat també entre cometes, eh?
Parlarem del periodisme, però hi ha una definició teva de periodisme, no? És una persona amb curiositat per tot el que passa i amb vocació d'explicar-ho als altres. I penses que la curiositat no és la xafarderia, i la curiositat ha de ser la primera virtut d'un periodista. Curiositat i xafarderia. En aquest moment hi ha molt periodisme de xafarderia.
Bé, és que pràcticament ara ho has definit, no? Si la xafarderia és entrar en les petites coses, la vida privada, sobretot la vida privada, que és només de les persones, i ningú hi pot entrar amb ella, i en canvi això s'està produint contínuament amb el periodisme groc. I la curiositat és voler saber coses, tot, des del futbol, el cinema, la política, senzillament això, curiositat, una curiositat universal.
Jo recordo que una de les primeres lliçons que em vas donar quan vam coincidir al Diari de Barcelona era això, la curiositat. Sigues curiós en tot, que no se t'escapi la curiositat, que t'interessis pel rerefons de les coses, de totes les coses.
L'especialització està molt bé i és necessària. Ara bé, es pot ser especialitzat en un ram del periodisme, però se'l volia saber tot el que més, també.
Efectivament, tu no t'has especialitzat mai, pràcticament. Has estat un periodista tot terreny.
No, perquè també m'ha portat la vida. No? Jo vaig començar a fer una informació local, Vida de Barcelona, i al cap de 10 anys vaig passar al Telexpress i vaig anar a un càrrec de gestió. O sigui que no feia informació. Jo movia a tot el personal que feia informació. No. I estar en un càrrec de gestió et porta a tenir el que toca tot.
Aquest tocar-ho tot, tocar totes les tecles del ram, de la professió, ha fet que tu fessis, per exemple, molts viatges. Ets un dels primers periodistes d'aquest país que vas visitar Cuba, per exemple.
Sí.
Jo recordo anècdotes teves sucosíssimes.
Ah, sí, a veure.
No, per exemple, tu ets una persona que a Cuba una de les coses que feies era viatjar-hi sempre amb detergent i amb força detergent per poder regalar.
Bé, hem estat de necessitat com es troba aquella gent, encara ara, vagi, o pitjor, més, potser ara més que llavors. Pues tot ho agraïen, no? T'agraïen, doncs, una peça de roba, detergent, una botella d'un licor, que no fos ron, d'això ja en tenia nens. I ho feia tothom. Mira, jo vaig anar a un dels viatges, vaig anar, ho va saber el doctor Puigverd, el Jaume Àries, era amic del doctor Puigverd, i li va dir, home, un company meu va a Cuba, home, no, m'agradaria veure'l perquè li donaríem les coses per un company, un amic, un metge molt conegut de l'Havana, i era roba, un paquet de roba, i el vaig anar a portar, i que l'home va molt agraït.
La primera vegada que en Josep Arnau va a Cuba, quin any és?
El 67.
Quan aquí teníem molts, 67. Una imatge molt mitificada de la Cuba castrista, de la Cuba revolucionària, i tu, un home progressista de tota la vida, ens dones una visió no críticament pamfletària, sinó una visió crítica des de posicions d'esquerra de la realitat cubana.
Bé, era un moment encara que el Fidel Castro no s'havia decantat cap a la Unió Soviètica. Ell es deia comunista, però posava una condició. Però sin catecismos. No ens han de dar catecismos, no? Volia dir, sense normes de Moscú de com ho hem de fer. El farem a la nostra manera. Això tenia un caràcter una mica romàntic, i el que Sartre em va dir, que el comunisme, o sigui, el socialisme, no, Cuba era socialisme i pachanga. Mm-hmm. O sigui, folklore i un mínim de socialisme. Era divertit, tot s'improvisava. Recordo un dia que sortia de l'hotel i hi havia la taula d'un despatx muntada al mig del carrer, davant d'un ministeri. I jo vaig pensar, què és això, companyero? Això és la campanya contra l'alfabetització. Era una campanya ridiculitzant el buròcrata. No? I havia muntat una taula de despatx al mig d'un carrer, plena de telèfons, i jo vaig tornar a la càmera per fer una foto. I em diu, i un guardi em diu, companyero, no podeu fer foto. I el que m'acompanyava es posa a discutir. Amb el guàrdia, que sí que jo sí, sí que podia. I llavors ve un tercer i en plan de conya em diu, mira, compañero, estos están ridiculizándola, esto es la burocratització, esta discussió és burocràtica, no hagas caso, no cumplen la norma.
Tu hi has tornat moltes vegades.
Em sembla que hi he estat 5 vegades, em sembla.
I has anat veient un deteriorament de la situació?
Home, sí, perquè cada vegada ha marxat més gent. I més gent que moltes vegades ho necessitava. O sigui, es trobaria unes condicions més precàries que les que deixava. Ara, també la falta de llibertat molt les persones, no?
Tu vas viure molts anys, com tots nosaltres, amb falta de llibertat. Vas exercir el periodisme durant molts anys amb falta de llibertat.
Quin remei.
A les teves memòries ho expliques. I ho expliques fins i tot amb cruesa, però jo recordo que ja alguna d'aquestes coses les havies explicat en uns diàlegs teus amb en Josep Maria Cadena, publicats en aquella
col·lecció
de diàlegs,
l'Ajuntament.
I en què explicava, per exemple, la situació molt precària del periodisme en l'inici de la vostra professió, anys 50.
Sí,
quina era la situació del periodisme en aquella època? A Barcelona i a Catalunya?
I a Espanya tot, eh? Mira, tot pitjor Barcelona que altres llocs, eh? Perquè quan era una mica petit estava delegada amb el director. El director era més censor que els censors. Però bé, no era portar les galerades, les proves, la censura. Tot el que es publicava s'havia de presentar abans. I si una cosa no agradava, o no entraven les normes, més que agradar, doncs s'havia de canviar. La censura podia canviar, tallar, i afegir, a vegades. Jo poso algun exemple d'afegits. Un viatge del Franco, que el feien entre varios, o sigui, el itinerari, i continuen tenint que estar aplaudint. Teòricament el públic tenia que estar aplaudint pel carrer. I un company va fer l'arribada a la plaça de Toros, i va tornar la prova de censura amb una anotació. Falta un pàrrafo d'aplausos a l'entrada a la plaça de Toros.
Aquest és un periodisme en què, evidentment, la curiositat hi tenia un lloc, però era curiositat per coses molt menors, per coses molt petites. La curiositat per les coses importants no es podia expressar.
No, és que ja avisaven abans, eh? Quan era un tema, la mort de Sabater, o passaries, terrorisme, doncs tot això avisaven abans, i això no es podia publicar. Es podia publicar la nota que fes el governador civil, tanto. Mm-hmm. El governador civil, la CEDO, concretament, que era una bèstia, és el que va tancar el pobre Marcillac, per un comentari que havia fet d'unes casetes,
I el Néstor Luján em sembla que va tenir problemes també per alguna cosa de Toros. Per alguna crítica al...
Bé, el Néstor Luján va tindre molts problemes, i diverses tensions. Tant és així que van tancar la revista 6 mesos.
Però abans, molts anys abans, va tenir un incident, em sembla, per una crítica de Toros en què parlava del Camacho.
No era el Néstor Luján.
No?
Ah, no recordo el nom. Era un bell periodista de la premsa, un home molt gran, i aquest un dia torejaven el Chamaco i l'Ordóñez. El capità general, Juan Bautista Sánchez González, era un forofo bestial del Chamaco, tant és així que quan el Chamaco toreja a Barcelona dinava a capitania, el capità general. El capità general, que per l'altra banda tenia fama d'una vena, no antifranquista, però sí no massa addicte al règim.
Monàrquico-liberal.
Exacte, perquè més aviat partidari de la monarquia. Bé, hi va aquesta corrida, l'Ordóñez Chamaco. Chamaco no va quedar bé, i un sector de públic el va xiular. Llavors, un altre sector de públic es va aixecar i feia senyals de que no. Aquest pobre home, ell només va veure gent que deia que no se l'havia de xiular. I llavors, a la premsa va escriure l'Ordóñez estava donant voltes a la plaça. I llavors va escriure a la premsa. Diu, fue ovacionado y dio varias vueltas a la plaza a pesar de la inoportuna intervención de un grupo de maleducados, y un de maleducados era el capità general. Li va enviar això, l'han agafat i l'han portat a Montjuïc 2 dies. Es va moure la professió i el van poder treure.
Aquest mateix capità general, Juan Bautista Sánchez González, va morir, segons sembla, en circumstàncies un pèl estranyes.
Sempre s'ha dit, sí.
De les quals la premsa no va poder dir res.
No, per descomptat que no.
Sembla que el van pelar.
Això es va dir, sí.
I, evidentment, va morir pacíficament, segons la premsa de l'època. Et trobes molt sovint amb aquests tipus de problemes, de no poder explicar la veritat. Tu esmentaves els casos, per exemple, de les morts del Quico Sabater, del Fassaries, d'altra gent del Maquis. Això era constant. I això va durar fins i tot més enllà de l'any 64, quan s'aprova la llei de premsa. 66, ja. Doncs això dura pràcticament fins a la mateixa mort del Franco i una mica més enllà i tot.
A veure, La llei de premsa que va fer el Fraga, un eslògan que jo crec que estic segur que va sortir del Ministeri, una frase feta, no? L'anterior ministre d'Informació i Turisme era Àlex Salgado, i la dita deia: con Salgado todo es pecado, con Fraga hasta la braga. Bueno, jo estic segur que això va sortir de l'antic ministeri. Van començar la llei per traspassar la censura al director. El director era el responsable. La llei deixava unes escletxes que alguns mitjans van aprofitar i van dir alguna coseta en aquestes escletxes. Posa, per exemple, el Telexprés, el Correu Català, i quasi ja podien parar, eh? Hi havia alguns que van girar enrere. Concretament es parla, jo no hi era, però es va explicar el dia de la premsa. El director va reunir a la redacció i van dir: oi, és un dia molt trist per a la professió, jo les pido, per favor, sean-me leales, no s'atreven con certes coses que la justícia caeria sobre mi. Va dependre. Andreu Rosselló i Ivany d'Escofet, el Correu, van aprofitar. Nosaltres, el Telexprés, també ho vam aprofitar. Ara bé, com totes les lleis de la dictadura, era arbitrària. I el Telexprés tenia el cas Sempronio, que va anar al carrer, i no va ser d'acord amb la llei, no? Que acabava de promulgar-se. Va ser per un xantatge, per una pel·lícula.
Xantatge al propietari del Telexprés, que a la vegada tenia una distribuïdora de pel·lícules, una productora distribuïdora.
Perquè la pel·lícula pogués anar a Cannes, perquè estava tot pactat ja perquè li donessin un premi. Pel·lícula d'Orson Welles, ella es va arruïnar amb la pel·lícula i li va acabar de finançar l'amo de Telexprés.
Campanades a medianoche.
Exacte.
Una versió de les obres de Shakespeare, sí, feta per Orson Welles a Espanya i produïda per Jaume Castells Les Tortques.
Les ordres del Fraga, l'empresari del diari i de la distribuïdora de cine i productora al mateix temps, era: vostè m'arregla el cas del director o la pel·lícula no anirà a Cannes. I va anar a Cannes i va guanyar el premi.
I tot perquè, en definitiva, en el diari Telexprés, en Sempronio, periodista mort recentment, un dels grans veterans de la premsa catalana, al qual no se li ha fet prou justícia, entenc jo, va autoritzar la publicació d'una nota escrita en realitat per un capellà periodista, Josep Montserrat Torrents,
sí,
en què parlava de l'enterrament simbòlic del bisbe de Lleida, Aureli del Pino Gómez. No era aquest?
No, tenia molt bona salut el bisbe.
No, però dic l'enterrament simbòlic, perquè va haver uns seminaristes que van sortir amb un taüt en què posava Aureli del Pino.
No. El tema era, a Lleida hi havia unes terres, propietat de l'església, que havien anat famílies devotes, havien anat donant al llarg dels segles, i allò, els beneficis anaven als canonges de la catedral. Sí. I hi havia el concili va donar força a la gent que estava queixosa d'aquest privilegi, no? Al mateix temps, amb una església de Lleida, dels jesuïtes, hi havia misses molt modernes, molt poderes al dia, amb guitarres, no? I el capellà que portava, el monjo que portava, el jesuïta que portava aquesta gent, de Gavernet, doncs el va desterrar a Barcelona, el va treure de Lleida. I aquest era el tema.
I l'Aureli del Pino Gómez, bisbe de Lleida, havia estat confessor
de la dona del Franco.
Llavors,
vull dir, ell va fer un editorial, o sigui, modèlic. No parlava de cap ciutat, parlava d'un lloc. Però s'adivinava, la gent coneixia el tema, ho adivinava. No hi havia noms. Era l'Aurelio del Pino Gómez.
I
aquest bisbe era tan franquista que una vegada va anar Franco a Lleida, ara ho estava escrivint per un altre lloc. L'any 55 va anar a Lleida, i en un viatge al Franco, i dins de la catedral, senyalant-lo, va dir: Dictus Dei is est hic. El dit de Déu està aquí, senyalant-lo. Amb el seu dit senyalava el dit que era de Déu, senyalava el Franco.
No és aquest el bisbe que es va inventar allò de esperamos verle pronto en la gloria de los altares. És un altre dels disbarats meravellosos del nacionalcatolicisme espanyol.
Jo dubto, o sigui, que en tot el que es va dir del Franco, res el pogués complaure tant com això de ser el dit de Déu.
Tu ets un home de Lleida i tu vas viure, i encara pròpia, dramàticament la guerra civil a Lleida, amb la mort del teu pare, l'any 37. Un amor que et marca, jo crec, molt, molt i molt.
No ho sé.
Sobretot quan descobreixes anys després la foto del teu pare mort.
No, 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 la foto la vaig... l'any 39 ja la coneixia.
Ja la coneixies?
Sí, la foto sí, la foto fixa. Perquè part de la família que vivia a Calella, la van veure a la premsa, l'altre dia me'n recordo, els refugiats en una cabana al camp. Però aquesta part de la família que vivia a Calella eren mestres, van comprar els diaris i tenien còpies, inclús en premsa estrangera. I les van donar a la meva mare l'any 39. Quan la família es va reagrupar l'any 39, acabada la guerra, les van donar les... jo les vaig veure a l'acte, aquestes fotos, l'any 39. El que jo no sabia és que hi havia filmacions en cine. Això és el que no sabia.
I això ho has vist fa pocs anys.
Això l'any 65. Mig any després, el mes de març, era. De sortir del telespres, estava molt cansat jo, i amb la meva dona vam anar a París. Ens vam instal·lar en un cine, a la plaça de la República, i als baixos del cine hi havia un cinema d'art i assaig, fent dues pel·lícules. Una, Morir a Madrid, que jo la volia veure.
Del Frederic Rosif.
Però sabia que mai la veuria aquí, o tindria que esperar molts anys. I l'altra, del Jens Stein, que viu a Mèxic. Bueno, comença la pel·lícula, Morir a Madrid, imatges violentes, i una d'aquestes imatges surt la foto, no la foto, la seqüència del meu pare a terra i la meva mare movent-se plorant, no? I d'ara la vaig descobrir. La meva dona diu que vaig fer un crit, que la gent es va girar, jo no em vaig donar compte, una cosa va sortir espontàniament. Després he vist més imatges. La meva mare va arribar al cementiri perquè van tardar un parell de dies a trobar-lo. I quan el troben, un familiar que es feia muntar en guàrdia la família al cementiri, va avisar la meva mare. I llavors ella va anar cap allà. I ella va arribar al cementiri al moment que arribaven aquests periodistes, que dir, catalans, espanyols i estrangers hi havia. Ella no va veure ningú. No,
estava comprensible.
Estava envoltada, o sigui, de càmeres.
Tu t'instal·les a Arbeca durant la Guerra Civil amb la teva mare a partir de la mort del teu pare. La mort del teu pare, en el teu record, va molt lligada a una maquineta. A una maquineta que servia per fer punta.
Coses de la canalla.
Quina és aquesta maquineta?
No, res, era una, per fer punta de llapis, que era un camionet, em sembla que era un camionet. I quan jo vaig passar, aquella nit la vaig passar a casa d'una senyora que ens ensenyava a llegir i escriure. Perquè jo ara m'estic complicant. Jo podia ser una de les víctimes d'aquell bombardeig, perquè a Lleida hi havia la Liceu Escolar, que era una escola molt moderna, que més o menys podia equivaldre a les escoles d'aquí, més avançades, no? Però a Lleida hi havia molts refugiats a la resta d'Espanya. Pensem que a Catalunya hi havia 700.000 refugiats a la resta d'Espanya. I no m'acabaven de... Jo estem sentats a l'escala i des de l'escala veia, recordo haver vist, potser va ser una estona només, un esquelet de persona. Era un esquelet per una classe, o sigui, d'anatomia, no? Bueno, els meus pares van decidir treure, no portar-me a l'escola aquella. Començaria aquell any a entrar en edat escolar per aprendre una mica a llegir i escriure amb la portaria una senyora del carrer Major. Bé, una bomba va caure sobre la part alta d'aquella casa. Més a 50 metres moria el meu pare i al costat hi havia la meva mare sola. Bueno, jo em vaig salvar, però vaig passar aquella nit a casa d'aquesta senyora, em van rescatar l'endemà. L'endemà, quan arribo a casa, em diuen que el meu pare ha mort. Jo el primer que penso, ja no em compraran la maquineta de fer punta.
Són aquells records infantils,
clar,
que vistos en perspectiva d'adult semblen increïbles, però que són,
sí,
són així. Tu vius a Arbeca, tornes cap a Lleida, estudies la carrera de magisteri.
Deixa'm un moment. Arbeca, ara això sembla una paradoxa, però ho dic sempre, i un cosí meu també ho diu sempre, els sis mesos, des de març del 38 fins a gener del 39, o només 9 mesos, són de les etapes més felices de la meva vida.
Per què? Plena guerra civil?
Plena guerra civil. Doncs mira, érem nens,
Tenia 7, 8 anys, 9.
o sigui, vaig complir aquest Nadal, vaig complir 8 anys. Vivíem acabant, o sigui, vam anar a Arbeca i el mando militar va dir, escolti, no es quedin al poble, si tenen una manera de viure al camp, vagin al camp, perquè aquest poble té totes les garanties que serà bombardejat altra vegada. No, altra vegada no, serà bombardejat. Hi havia material de guerra, hi havia presoners que cavaven trinxeres, hi havia, o sigui, menjar, hi havia de tot. I allò era un objectiu claríssim. I vam anar a una cabana molt ben instal·lada, vam arribar a ser 29 persones, vam arribar a ser... I sobre nosaltres no hi havia cap control. Les famílies que hi havia el pare normalment estava al front, hi havia la mare i la pobra dona ja tenia prou de feina perquè cada dia feia bullir l'olla i cuidar d'altres coses. O sigui, de nanos devien ser 8 o 9. Bueno, 8 o 9 nanos, vivint només sense ordres de ningú, sense col·legi. Les mans pràcticament no existien. Bueno, va ser...
La llibertat absoluta.
Jo dic una vida de Robinson. Robinson a la seva illa doncs està més condicionat que nosaltres.
Ara s'acaba la guerra i tot això s'acaba...
I entra la normalitat. I entra arriba a l'escola, saludar amb el braç del nau.
Un canvi molt traumàtic, suposo.
Ah, nosaltres no ens donem... Sí, que ens donem compte pels fets aquests, no?, sobretot.
I tu estudies i acabes exercint de mestre a la Vall d'Avui.
A la Vall d'Avui.
Jo m'imagino com devia ser la Vall d'Avui l'any 52. Però tu hi arribes abans.
No, 52, arriba a
Barcelona. Arribes a Barcelona.
Barcelona.
Però,
50,
per tant, 50. Abans, any 50, tu ja ets a la Vall d'Avui. Sí. Any 50, Vall d'Avui. Allò devia semblar... Doncs
pues mira, t'explicaré una anècdota i veuràs com era. La carretera s'estava fent. Jo vaig arribar i començar a fer l'explanació de la carretera. Aquesta carretera, alguns dies, una vegada anaves a Pont de Suert, i l'Ener, els camions de l'Ener, suposo que en els xòfers cobraven un duro i pujaven el camió i... Bueno, anaven cap a Pont de Suert, a l'entrada de la vall, la muntanya és més baixa, hi ha una perspectiva, veus que és l'horitzó, i una dona diu que és gran el món. Aquesta dona es pensava que el món eren una muntanya a una banda, una muntanya a l'altra, i anar seguint un riu avall i una carretera. Uh-huh. L'únic paisatge que ella havia vist. Quan el paisatge està més ample, i és l'horitzó, abans diu que gran és el món. Pues aquest és la Vall d'Avui que vaig veure jo. Jo he vist discussions, he sentit discussions entre els nanos, i he vist una moto, cada mentida que tu no has vist cap moto, i que és un mes he vist una moto, he vist alguna cosa.
Una Vall d'Avui ja fa més de mig segle, però que, si ho miréssim en paràmetres de temps, sembla que hagi passat molt més de mig segle. Moltíssim
més. Jo vaig fer una xerrada ara en un poble, no era de vall, era a prop, i deia això. De que anar allà era tirar enrere, o sigui, alguns segles. Tres segles, per exemple.
I tu, quan et planteges de venir a estudiar periodisme a Barcelona, ho fas perquè veus un anunci publicat al diari La Mañana de Lleida,
sí.
Però estaves destinat a un altre vall. Anaves a fer de mestre a la
Vall d'Aran. A la Vall d'Aran, al poble de Canejan.
Vas decidir...
Jo a Durro vaig estar molt bé, i guanyar dinerets, inclús. I vaig estalviar per vindre aquí a fer periodisme. Però Canejan és un poble, l'últim poble que hi ha a la Vall d'Aran, perquè en el terme ja està dins de França. I no pagava la pensió. Vaig anar a l'alcalde, li vaig dir... Diu, mira, aquí tindrà que apanyar, perquè aquí... No, en català ho diria, bueno, en baranès. Diu, aquí només hi ha guàrdies civils i som gent molt pobra. O sigui, s'haurà d'espavilar vostè. Em vaig anar a Lleida, li vaig dir l'inspector, doncs em va dir, bueno, quedis a Lleida i que no hi arreglaré. Mentre estava a Lleida va sortir l'anunci aquest de la Mañana.
Escola de Periodisme de Barcelona, primera promoció de l'Escola de Periodisme, sí. Escola Oficial de Periodisme de Barcelona, any 52. Quins records en tens? Home, perquè en el teu llibre, de Rebeca, l'Opus Mei, en parles.
Sí.
hi ha anècdotes, també són coses.
És molt... té un gran avantatge, és veritat. Tot el personal era periodista. Tot estava treballant en mitjans. I això et donava... O sigui, t'obria les portes d'un món desconegut, que des del primer moment senties parlar el llenguatge de la premsa.
Diguem-ne que no eren comunicòlegs, sinó periodistes.
Sí. I alguns eren molt bons professors. Néstor Luján, no? Uh-huh. Néstor Luján és una literatura que sempre era francesa. Uh-huh. I, esclar, és molt amenes, no?
Tu, hi ha algú que t'ha definit, no sé si recordaràs l'autor, que ha dit de tu, una persona que sap pensar, que ensenya a dubtar i a ser irònic, però sobretot és un home d'acció.
Qui ho va dir, això?
Joan Barril.
Ah, ah,
quan et van donar, el novembre del 2002, el Premi Josep Maria Lladó a la llibertat d'expressió. Et consideres un home d'acció?
Home, coses n'he fet, i si es fan coses sense d'acció, no?
Però aquest punt d'ironia que has tingut sempre és una de les característiques del teu periodisme.
Potser és una autodefensa, això, no? Per prendre's la vida una mica... Riure's una mica d'ell mateix, d'un mateix.
De fet, el títol de la teva columna, des de fa tants i tants anys publicada diàriament
sí,
al periòdico...
És un carnet d'identitat.
Sí, clar, l'Opus Mei.
Mira, diu això és una teoria del Freud, que l'humor, o sigui, ell parla de les dictadures. És una medicina contra la dictadura, perquè humilia el dictador. Però és també una autodefensa del que el pateix. Potser a mi, jo vaig agafar l'ironia com a autodefensa.
Perquè tu, més a més, a part de la ironia...
La prova està, mira, en que l'humor jueu és l'humor més salvatge que hi ha.
Sí.
Sembla fet pels seus enemics. Pels seus
I grans humoristes són jueus, des del Woody Allen actual fins als germans Marx, per
exacte.
Exemple, passant per Jerry Lewis o Charles Chaplin amb algunes coses.
L'humor jueu és aquell que diu com viatgen 50 persones dins d'un 600, diu el Cendré. Aquest és l'humor jueu, no?
Uh-huh.
Però com a autodefensa, qui es burla d'ell mateix, ja està per damunt dels altres.
I perquè, a més, jo diria que una de les característiques també del teu caràcter és una tendresa que rarament expresses, però que hi és, subjeu en la teva personalitat, que rarament expresses, però que la notes, hi és. I aleshores tu la revesteixes tot sovint d'aquesta ironia, una ironia subtil, sempre, però que està present en els teus articles, sens dubte, però també en les teves converses,
sí,
quan et trobes en qualsevol moment amb en Josep Pernau, sempre hi ha aquest deix irònic, que vol ser un cert distanciament d'una realitat que t'ha tocat viure, que Déu-n'hi-do-ret, no? Perquè viure tots aquells anys, des de la Guerra Civil fins a tots els anys del periodisme sota el franquisme, Déu-n'hi-do.
Bueno, també, mira, el Correu Català, que és el dia que jo vaig començar, va aprendre moltes coses, i una d'elles, diguéssim, és prendre sobretot amb aquesta filosofia, aquesta ironia. Recordo ara una anècdota que explico a les memòries, amb Ivan Escofet. Parlàvem un dia, bueno, els diaris en aquella època, una cosa que volia dir ara, els diaris han perdut una cosa, que era una gran escola de periodisme, s'aprenia molt. Per què s'aprenia? Perquè es xerrava.
Uh-huh.
I els vells explicaven les seves anècdotes, el que havien viscut, les seves històries, i els joves l'apreníem quan ho sentíem. Es parlava, inclús als Estats Units, es parlava de l'oci creatiu de les redaccions. Uh-huh. Això s'ha perdut.
Tu dius que ara, amb les noves tecnologies, les redaccions s'han tornat silencioses com sucursals de la Caixa.
No es parla.
Només falta la bata blanca, gairebé.
Sí.
Per convertir-les en una mena de laboratori.
D'això m'he desviat, no es parla, i per què ho deia?
No ho deies perquè, en definitiva...
Ah, sí, sí, sí. Bueno, un dia xerrant així amb l'Ivan Escofet, sobre la rutina dels mitjans, perquè ho publicaven tot el que li arribava, van decidir fer una prova, enviar una notícia falsa a tots els diaris a veure què passava. La notícia deia més o menys que un grup de barcelonins que l'estiu havien anat de vacances a Lapònia havíem constituït la Societat d'Amics de Lapònia. Tenim dos projectes. Un, fer una exposició de fotografies sobre el sol de mitjanit, a la Virreina, inclús, i l'altre, regalar un ren al zoològic. Naturalment mai es va regalar res. La notícia va ser publicada per tots els mitjans, i no es va publicar el correu perquè vam avisar, però ja em cridaven per donar-li la volta, no?
Això jo crec que us va avançar els temps, perquè hi ha hagut una època, jo crec que en part passa ara també, que en moltes redaccions el que predomina són els comunicats de premsa, les notes de premsa, es publica, i la informació arriba molt mediatitzada.
Llavors es publica igual, però que ningú se li va ocórrer, sí, localitzar aquesta gent.
Ni contrastar la informació.
Exacte, no res, tal com ho vam enviar a publicar. No, un diari que va fer una glossa molt... parlant de la Universitat de Barcelona.
Clar, amb el llenguatge retòric de l'època.
Sí.
Tu mai has utilitzat un llenguatge retòric ni enfàtic?
No, no, si l'haig utilitzat ha sigut impotentment.
Sí, però parlem amb això, amb distanciament, amb ironia.
Sí.
Però el llenguatge ampulós, enfàtic, retòric de l'època era habitual en els mitjans.
N'ha de tenir molt sols les persones,
En fundes, junt amb altres companys de professió, el grup de periodistes democràtics. En aquell moment això era arriscat. Era l'any 66, em sembla.
Sí.
Com neix la idea i en què consisteix el grup?
Mira, la idea neix de la gent que ha anat a fer informació de la Caputxinada.
Uh-huh.
O sigui, jo estava tancat el tot després, o sigui, no hi vaig anar. Entre ells hi havia el Josep Maria Cadena. I parlen, són Josep Maria Cadena, Faulí, o el Faulí no va anar a fer informació, però és molt amic del que ha mort ara, per cert.
Uh-huh.
Un mes que s'ha perdut. Allò en Benac, i em venen a veure el Telexprés per oferir-me formar la part, i si algú el diari, o sigui, que ho pugui ser. Jo vaig incorporar tres persones. El Pedro Oriol Costa, que es feia a l'Emili, el Mateo Madrid de Jones,
uh-huh,
i Lorenzo Contreras, que diu a Madrid. Bé, ens vam reunir 12 com els apòstols al restaurant del Col·legi d'Arquitectes, a la Fundació. Això era... És que l'any 66 és un any de cuidado,
uh-huh.
Hi ha la Caputxinada. A conseqüència de la Caputxinada, la professora i capellans per la Violetana.
Contra les tortures sofertes per en Quim Boix i Lluc.
Sí. Bueno, tot això desencadena el cas Sempronio.
Uh-huh.
El Telexprés té tres directors en pocs mesos. El Sempronio, l'Ignasi Agustí, que cau per un article que sigui el mateix, i Carles Sentís. I bé, doncs reunim cap al mes de maig, juny, i fundem això. Hi ha un paper escrit, que es dona a llegir a tothom que sigui convidat a participar, i si ho accepta, ha de llegir el paper, i llavors decideix si accepta o no. I vam anar creixent fins quan va acabar, ja quan va morir el Franco, que és quan es desfà, poc després, som un centenar.
Això, en aquells moments, era arriscat. El grup de periodistes democràtics col·labora i pertany a l'Assemblea Democràtica de Catalunya, a l'Assemblea de Catalunya, com és coneguda, i viviu tota aquella època de la transició. És una època dura, les redaccions. Jo recordo el Diari de Barcelona, en Josep Pernau, redactor en cap, sotsdirector i director, amenaçat greument de mort.
Home.
Per grups ultradretans, els grups neonazis.
Tinc una carpeta plena d'amenaces.
Que sabien...
Diguen alguna... Un fill em va tornar una que la tenia, no sé per quina raó. Diu... Carles Sèneca, jo vull dir el Carles Sèneca.
Sí.
Diu, un carrer molt fosc a les 7 del matí quan surten les naves que van al col·legi. Així mateix, eh?
Carrer Sèneca, on a més hi havia una llibreria...
Llavors no hi era.
Encara no hi era.
No, encara no hi era, no.
Però tu vas tenir aquestes amenaces,
sí, home,
vas intentar tenir algun tipus de protecció, però en definitiva la protecció te la donaven companys de redacció.
Sí. No, el Martín Villé, el Guàrdia Civil, ja em va oferir, però procurava utilitzar-la.
També vas tenir enfrontaments amb un infaust cap superior de policia de Barcelona, el senyor Pestegui.
Diu, això va anar de la seva manera. Jo tornava de Mallorca i em diu el telefonista, em diu, miri, ha trucat el cap superior de policia demanant per vostè. Ha deixat un telèfon. Bueno, el trucaré. Truco i és el Pernau, tal, de la zona. Oiga vostè, diu, vostè ha publicat esto en el dia d'hoy. Lo voy a prevenir. Yo soy navarro, y los navarros son muy nobles. Y las cosas las decimos a la cara, como los hombres. La próxima vez que publique una cosa como... Esto que ha publicado hoy es mentira. Ya yo lo quiere. Digo, esto es falso, es un invento. La próxima vez que publique una cosa parecida, dimitiré del cargo para no mezclar las cosas con la posición que ocupo. Le pegaré 4 hostias que se acordará de mi vida, toda su vida. ¿Ha entendido? Bum, y penja. El que diu que era fals era una notícia relacionada amb el Puig Antic. El redactor la va relacionar amb el Puig Antic, que no feia cap falta. Un pobre home, un advocat, torna a casa, virat de fora o el que fos, torna a casa a les 4 o les 5 del matí. I al moment d'entrar a casa, cauen sobre ell els policies que l'estan seguint. El van tenir unes hores i és ben confós. No buscaven amb aquell, buscaven amb un altre. I el redactor va publicar això. I llavors, el que els va molestar, i no feia cap falta que afegia allò, perquè és molt difícil que fos els mateixos, diu, sembla que els policies llavors quan de tenir el Puig Antic. Uh-huh. O sigui, la sensibilitat que hi havia pel tema Puig Antic, barrejada amb aquest fet, és el que els va... Bueno,
Tu, quan has exercit sempre aquest periodisme crític, aquest periodisme clarament, inequívocament democràtic i antifranquista, tanmateix tu sempre has tingut un esperit crític en tots els sentits. No has caigut mai en aquella mena de sectarisme de veure només els defectes, els errors, en una banda. Tu, quan has visitat no només Cuba, sinó també el viatge aquell que va ser per països de l'antic pacte de Varsovia, sí, Polònia, la República Democràtica d'Alemanya, Txecoslovàquia, Hongria, Romania i Bulgària, va ser molt, molt crític amb aquests països.
Home, és que realment és una vida molt, molt trista.
Quin any ho va ser?
90, el mur de Berlín cau al novembre. Uh-huh. És el penúltim país, el rei només queda Romania, ja em sembla. Uh-huh. El mur cau als principis de novembre del 89, exacte, cau a Romania el dia de l'arribada de Nadal, cau Ceaușescu, el maten, o sigui, aconsegueixen atrapar-lo i posar dent, i a la primavera, passat l'hivern, que és molt bon que els països, jo hi vaig, no? I va ser un viatge molt interessant, molt interessant. Hi ha una anècdota d'una la guia, a cada lloc hi anaves contractades un guia o una guia que era intèrpret, coneixia moltes coses del país, o sigui, té una font d'informació, un intèrpret i una guia. Bueno, jo vaig estar 5 dies, 6 dies a cada ciutat. I a l'acabar, li dic a mi, s'indignida, passem comptes. No, jo no vull cobrar res. Home, no em fotis, això ho pagarà el diari. No, és un servicio para mí, he practicado l'espanyol, que lo necesito, i m'has hecho un favor. No, m'has de cobrar. Almenys diguem que alguna cosa per comprar-te. Tu me mandaràs una cosa que jo te pediré. I con esto consigo saldada la deuda, jo t'ho compraré. I llavors em diu, mira, jo treballo en una entitat pública d'aquí, això tancarà, precarà. Allà jo exerceixo, o sigui, el meu que conec de l'espanyol, i això tancarà. Jo m'hauré de guanyar la vida pel meu compte amb l'única eina que tinc, que és la llengua espanyola. Els diccionaris quedan tancats en aquella casa i se'ls emportarà un trapaire. Uh-huh. Envia'm un diccionari d'espanyol.
I amb això vas pagar els serveis.
I amb això vas pagar els serveis.
Ara tu vas tenir sort, perquè
ara, o sigui, això impressiona molta gent. Uh-huh. Que podia comprar el que volgués, o sigui, Christian Dior, el que volgués, va voler un diccionari.
Ara, tu vas tenir sort perquè ja era l'any 90 i vas poder triar-te un guia i traductor. Tu, jo recordo haver estat l'any 69 a Praga amb tancs soviètics encara, acompanyant en Xavier Miserac, fotògraf, i ens vam trobar amb una cosa que ens van posar un traductor guia i, evidentment, inspector polític, que no ens deixava de petja ni un moment i que, per exemple, un matí ens vam convenir, en Xavier i jo, de llevar-nos molt d'hora per escaquejar-nos del guia traductor, inspector o comissari polític, i ens el vam trobar al vestíbul a les 5 o 6 del matí esperant-nos. És a dir, d'aquell home no devia dormir els dies que vam estar allà. Eren uns països que et donava una visió d'allò que se n'ha dit socialisme real, realment esperpèntica, no?
Jo vaig estar a Praga l'any 68, a l'estiu, en plena crisi d'un dubte. Bueno, una setmana abans de l'entrada de les tropes soviètiques. I era molt emocionant, era molt bonic, molt bonic. Mm-hmm. Llavors tenies tota la gent a la teva disposició, preguntaves una adreça, abans anàvem amb cotxe, es brindaven a pujar en el cotxe t'acompanyant el lloc. La plaça Sant Venceslau, al centre de Praga, hi havia una tertúlia de gent que a les 6 del matí, des de la tarda anterior, a les 6 del matí encara estaven xerrant allà. Era l'eufòria, diguéssim, de la possibilitat de tirar endavant, que va fracassar, clar.
I en aquests països, com també a l'Espanya franquista, el que hi havia era un recurs, el recurs a l'humor, a l'acudit polític.
Ah, bé, jo soc molt aficionat a l'humor polític i els millors països, el millor humor polític que hi ha és el d'aquests països. Primer, són molt intel·ligents, segons que ho necessitaven. I els jueus encara donen una altra raó, que on que hi havia gran població jueva en tots aquests països, ells s'aprofitaven de l'humor jueu. Però és veritat, i si vols te n'explicaré algun.
N'explico un.
N'hi ha un que el considero genial, jo. Aquest, l'acció passa a Praga, em sembla que és a Praga, sí. És un home que arriba a casa a les 6 del matí i la dona l'està esperant. Vine cap aquí, poca vergonya, tal, que m'enredes. No, t'estàs equivocant, no és això, és una altra cosa. No, jo em divorciaré de tu, tal, tot, m'has estat enredant tots aquests anys. Diu que no, que estàs equivocada. Deixa'm explicar. Diu, va, explica, què ha passat aquesta nit? N'hi vam anar a sopar, aquí al costat, un hotel que hi ha. Vam sopar molt bé, va haver una noia que estava a la barra del bar, em va fer l'ullet, jo li vaig contestar, va vindre, vam prendre unes copes, i com que era un hotel i tenia habitacions lliures, vam fer una habitació i hem passat la nit junts. Mentider, això és fals, tu unes estats de la reunió del Comitè Central. És tot l'invers, no?
Sí. Efectivament, és un altre tipus d'humor i és la caricatura d'uns països que han anat desapareixent aquest tipus
jo
de
règim. Jo estic segur que molt d'aquest humor el feien gent molt culta, escriptors inclús. Però aquest mateix, o sigui, té alguna cosa. Un altre, o sigui, aquest és de Moscou, que es van fer riure amb una guia que era impertèrrita, una serietat absoluta. I li deia, no té res de viure a Occident. I un dia va dir una frase que ens va deixar, o sigui, aquest era un viatge amb periodistes, amb tres periodistes anant. Diu, sí, veuries món, tal. Diu, sí, aniria amb una condició, estaria una temporada, però amb una condició. Si em posés malalta, en perill de morir, voldria que em portessin aquí per morir a la meva pàtria, al peu d'un arbre, que és l'arbre rus. I en català es diu l'abedul.
El bedoll.
Moria al peu d'un abedul. Es va deixar... Bueno, aquesta noia la van fer riure amb un acudit. Diu, va un pare i un fill al Museu de la Revolució i passen per davant de l'estàtua del Karl Marx, amb una barba, i el pare li diu, mira, fill meu, aquesta és l'home que va dir que ens traurien les cadenes. segueix sent una perilla, que és el Lenin. Diu, mira filla, aquest és l'home que ens va treure les cadenes. Diu, pare, i queden les cadenes. Diu, era un penjoll d'or que portem aquí al pit, posem una butxaca de l'armilla.
Més aquest humor que serveix per vacunar-se de les dictadures, per sobreviure a les dictadures. És una tasca a la qual en Josep Arnau ha dedicat pràcticament tota la seva vida, més de 50 anys de professió periodística. Una lluita perquè el periodisme estigui al servei de la democràcia, de la llibertat, de la intel·ligència. I definint el periodisme com un acte de curiositat permanent per explicar el descobriment que fa un curiós de les coses que l'encurioseixen i explicar-les a tothom. Josep, gràcies pel teu mestratge.
Hem acabat?
Oi tant. Hem passat l'hora d'aquestes converses, unes converses que amb tu sempre són un plaer. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.